benvinguts. Passeu, passeu, de les tristors en farem fum.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Al Dios de Santa Teresa, el espacio que produce el Centro Sociocultural Car Revolta. La abogada María Josep Martínez, de la organización antirrepresiva Alerta Solidaria, considera que el pacto entre los 14 antifascistas de Pego con la Fiscalía para no entrar en prisión es producto de la presión popular y la solidaridad antifascista. ¿No es así, Rosa Oltra? Buenas tardes.
Bona vesprada, Enrique. Sí, avui, per començar el programa, ens fem ressò d'una molt bona notícia que vam rebre fa dues setmanes. 3 anys i 8 mesos després de la detenció de 14 antifeixistes a Pego, a la comarca de la Marina Alta, han tancat un pacte just abans d'anar a judici. Un pacte que no ha sigut fàcil d'acceptar, ja que implica que els antifeixistes es declaren culpables, però, a canvi, s'accepta una condemna que rebaixa i molt allò que demanava la Fiscalia i cap d'ells entrarà a presó. Han sigut anys de patiment i pors, tant dels encausats com de les famílies i amics. I això no els ho lleva ningú, però el camí fins ací també està ple de mostres de suport i solidaritat. L'enhorabona a totes elles i ells, així com a tantes persones que lluiten des de la pressió i organització popular per fer d'aquest món un lloc sense odi. Ara pareu l'orella perquè vos conte tot el que podreu escoltar en el programa d'avui. Començarem amb la secció d'Estellers Coral. Els companys Josep Martínez i Pau Sanchis ens aproparan a la figura del poeta Vicent Andrés Estellers amb una entrevista a Jaume Pérez Montaner, escriptor i estudiós de l'obra d'Estellers. Després parlarem d'esdeveniments i de música en la secció Al Roig al Calendari del company Adelí Martínez. I acabarem el programa, com sempre, recordant-vos tots els actes i programació que tenim preparades per al pròxim dia, ací a la casa, al carrer Volta. Comencem ja en la secció Estellers Coral amb aquesta entrevista que ens porten els companys Josep Martínez i Pau Sánchez.
Poeta, assagista, traductor i professor de literatura, Jaume Pérez Montaner és un referent ineludible de les lletres valencianes. Ha rebut diversos reconeixements a la seva trajectòria, com ara el Premi Jaume Fuster de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Pérez Montaner és, a més, un expert en l'obra de Vicent Andrés Estellers. Amic personal del poeta, també ha estat un dels estudiosos més constants de la seva obra. Ha publicat diversos assajos sol, el mural com a fons, per exemple, o en col·laboració amb Vicent Salvador, aproximació a Vicent Andrés Estellers. També va ser l'encarregat d'editar pòstumament el mural del País Valencià i recentment ha preparat per a l'editorial 3 i 4 l'antologia Una tendresa oculta, que és una ambiciosa relectura de tota l'obra del de Burjassot.
Bona vesprada, Pau.
Hola, Jaume, moltes gràcies per rebre'ns a ta casa de Benimaclet.
Gràcies a vosaltres. La veritat és un plaer estar amb vosaltres i poder parlar d'estelles o del que siga.
Comencem, com sempre, demanant pel primer contacte amb l'obra de Vicent Andrés Estellers, que em sembla que en el teu cas va ser a través d'una traducció.
Sí, és una cosa curiosa. Sí que havia sentit parlar de mateix Fuster, que deia que hi havia un poeta molt bo, el que passa és que últimament no sabia massa d'ell, no publicava, i que era Vicent Andrés Estellers. Me'n vaig anar als Estats Units i sí que va caure en les meues mans un llibre que, si no recordo mal, es titulava Antologia de la poesia catalana contemporània, en portuguès, publicat a Rio de Janeiro, i allí hi havia alguns poemes d'Estellers. Recordo haver-los llegit, també els altres poetes, i sobretot recordo un que em va agradar moltíssim, que fou aquell que comença Dama de nit, no voldria tal, enullar-vos, etc. Allò em va cridar molt l'atenció, aquell poema, i després allò sí que em va portar ja a conèixer més profundament l'obra de Vicent Andrés Estellers i fins i tot conèixer-lo personalment.
No ens moguem dels Estats Units, perquè també has explicat alguna vegada que allà et vas adonar que Estellers despertava l'interès dels poetes americans, que d'alguna manera hi connectava.
Sí, a la universitat on jo estava, que guardé uns records molt, molt agradables, que és Lewis and Clark College, Portland, Oregon, allí hi havia alguns poetes, un d'ells era William Stafford, era un poeta important, perquè, entre altres coses, havia sigut anomenat poeta en residència a la Biblioteca del Congrés. Això és una distinció que es dona excepcionalment a alguns poetes nord-americans, que vol dir que passen tot un any a la Biblioteca del Congrés dedicant-se a escriure o dedicant-se a divulgar la seva obra enviats pel mateix govern nord-americà. Això vol dir que Stafford, a partir d'ahir, pues, va viatjar pràcticament per tot el món parlant de la seva poesia. William Stafford traduïa de diverses llengües, no perquè les sapiguera, sinó a través d'altres traduccions. Va proposar que perquè no fèiem unes traduccions de poetes espanyols. Vaig dir que sí, que d'acord, i no sé per què se'm va ocórrer, o sí que sé per què, que perquè no fèiem poetes en llengua catalana. Els va agradar la idea. Li vaig fer, junt amb un amic, professor Ben Savage, unes traduccions de poetes catalans en espanyol i en un anglès d'anar per casa. Entre ells, Vicent Andrés Estellers, Espriu, Carles Riba, la veritat es van llegir tots i es van entusiasmar amb Estellers. Jo vaig insistir que per què no Espriu, perquè a mi m'agradava molt Espriu en aquella època. I em van dir, no, és que Espriu té un llenguatge més, recorda la paraula, diu, és un llenguatge messiànic que el tenim ja molt vist. Estellers parla com tot el món i aquesta manera de parlar és el mateix que siga a Burjassot, a València, que siga en Llera de Kansas o que siga qualsevol país. Es van entusiasmar amb Estellers i, amb la meva ajuda també, alguns poemes de Carles Riba i alguns poemes d'Estellers, dels quals, que jo sàpia, en van publicar dos. Que segurament són els primers poemes d'Estellers que es publiquen en anglès.
Hem parlat del primer contacte indirecte amb Estellers, però vosaltres us vau acabar coneixent i vau lligar una llarga amistat. Quan va ser la primera trobada i quina va ser la primera impressió que et va fer?
La primera trobada fou en alguna de les vacances que veníem des dels Estats Units i em vaig acostar, vaig quedar per telèfon i vaig anar a veure'l a la redacció de les províncies. I allí vam parlar, era una persona molt afable, però que anava amb molt de secretisme, com una mica d'un cert temor de no cridar massa l'atenció del que estàvem parlant. Vaig fer una certa amistat de veure'ns pues, una vegada a l'any, una cosa així. I la verdadera amistat va néixer sobretot quan van començar a preparar el llibre una aproximació a Vicent Andrés Estellés.
Lligada a aquesta aproximació a Vicent Andrés Estellés, l'any 1982, amb Vicent Salvador, publiqueu una primera antologia. Era un llibret prim, amb poc més d'un centenar de poemes, però servia, com dèieu al pròleg, per a contribuir a difondre l'obra d'un autor encara poc o mal conegut. Sembla que a hores d'ara l'objectiu s'ha aconseguit, no?
Jo penso que sí. Foren dos llibres. Un fou una aproximació a Vicent Andrés Estellés i l'altre fou una antologia, més o menys a la mateixa col·lecció, de la poesia de Vicent Andrés Estellés. Una aproximació a Vicent Andrés Estellés, un llibre que tant a mi com a Vicent Salvador ens va agradar molt. Vam estar treballant els dos junts en un apartament que jo tinc en el Mareny i que ell també tenia, no ell sinó la seva germana, un apartament en el mateix edifici, i ens reuníem com a mínim dos o tres dies a la setmana en l'estiu a treballar el llibre. El van fer amb molta cura, amb molta delicadesa. Jo sempre he estat contentíssim d'aquest llibre. Crec que és una boníssima aproximació a l'obra d'Estellés.
Ara escoltarem el poema Cant de Vicent en versió d'Òscar Gris.
De pares pobres i a mitges soles, amb molt honor vindria al món, un món humil més no més qui. Recordo encara la casa clara on jo nasqui, precari el pis. Tenia cuina amb una pica de pedra vella i una finestra. Després hi havia la galeria. I aquella parra que tant m'agrada, sempre evocar l'embarronat, corca dolent i un colomer, vuit en desús dalt del comú, plàcides prades de les teulades, d'això em vindria la melangia, en gent davant i més d'un cant. El paisatge l'honren estables com uns corrals i fumerals. Per fer-me fi també algun pi i cossiols d'alegres flors, hi ha de precari claveix geranis, roses intactes i fulles magnes, al menjador molta claror i ben poc més per les parets, unes pintures de criatures inesperades, donzelles llargues de llargs cabells i mariners, estranyes canyes.
Una altra tasca fonamental que has fet en relació amb Estellés va ser l'edició del mural del País Valencià. Imaginem que no devia ser fàcil, tot i que ja devies estar familiaritzat amb el projecte. Quines dificultats vas trobar en el procés d'edició i com va ser aquest procés?
Vicent Andrés Estellés ja feia temps, en els últims anys, volia preparar, que jo li preparara l'edició de el mural del País Valencià, però mai no vam parlar per a posar-nos a fer-lo. Quan es va morir, tant la família com l'editor es van interessar en la idea del mural. Jo vaig dir que d'acord, però que necessitava lògicament la pleníssima col·laboració de la família. La família va col·laborar al 100% de manera especialíssima Vicent. El fin d'Estellés, sobretot buscant papers, buscant tot, rebolicant tota la casa per trobar els papers que tenia desperdigats Vicent, sobretot també interpretant la lletra d'Estellés, que en alguns casos era molt difícil. Jo em sentia pràcticament incapaç. Hi havia moltes voltes que sí que ho podien llegir, però altres voltes que era incapaç. I qui realment ho va poder llegir amb 99% d'encert, imagina, va ser Vicent. En aquella època no teníem ordinadors i, per tant, tot calia fer-ho o manualment o a màquina. Crec que ja començava el Macintosh aquell primitiu, però allò era insuficient per a treballar bé una obra com era en aquest cas el mural. A pesar de tot, jo penso que el resultat, jo vaig quedar molt satisfet, perquè de fet en l'obra definitiva, millor dit, en l'edició definitiva que està preparant-se ara, el mural apenas s'ha tocat. Han consultat amb mi, dos o tres cosetes han canviat per a millorar-lo.
L'altre dia, dinant a Bon Repòs, destacaves el seu bon caràcter i aquesta amistat que vareu arribar a tindre. Com era la persona darrere del poeta?
Era una persona típicament valenciana, una persona de poble, però una persona de poble culta, una persona d'una gran afabilitat, d'una gran facilitat per a fer amics, i que una vegada fa amics s'entrega, pot ser exagerant. Com a germà, a mi em deia moltíssimes vegades el meu germà, em sentia molt afalagat. Després, una persona que li agradava, el quidrava perquè no eixim i anem a menjar, li agradava molt i no deuria d'haver-ho fet, a fer una rostida de conill, llonganisses, etc. Això li entusiasmava. I si no, hi havia possibilitat a algun bar del voltant, per exemple, per així, per Benimaclet, anaven alguna vegada a menjar.
Arribem a l'antologia actual, que la que acabes de publicar, Una tendresa oculta. Has comentat en algun lloc que el títol tal vegada no és el que s'esperaria per a una antologia sobre estelles. A què et refereixes? Per què?
Perquè la tendresa, en el cas de l'antologia, m'ho vaig prendre completament en serio. Jo fins ara he fet antologies en les quals, per una banda, he tingut sempre present a Vicent Andrés Tellers, que em deia: mira, millor este poema, o el dono estos poemes per a ficar-los també alguns poemes inèdits, etc., que van posar. No es tractava ara d'aquest cas. Jo vaig dir, bo, vaig aprendre-me-ho des del principi a llegir-me tota la seva poesia, tant 4.000 i pico pàgines de poesia, i me les vaig llegir tranquil·lament i anar agafant aquells poemes que a mi m'agraden més. Per tant, jo vaig partir de la idea de fer una antologia bàsicament personal, posant els poemes que a mi m'agradaven. Després vaig pensar que hi havia certs poemes que eren ineludibles, perquè formaven ja part de la comunitat literària i fins i tot del poble. I no hi havia València dos amants com nosaltres, poemes d'aquests que són bellíssims, però potser menys que altres que jo considerava molt millor. I llavors vaig intentar que aquests poemes, entre parèntesis, ineludibles, formaren part de l'antologia i al mateix temps donar una sensació de continuïtat de la poesia des de l'inici fins al final i una coherència en la poesia d'Estellers, cosa no difícil, perquè en aquest sentit Estellers és claríssim. No expressades de manera directa, però sí que es poden llegir, es poden entendre i es pot sentir motivat per elles al llarg de tota la seva obra. És el que vaig fer en l'antologia. La vaig dividir bàsicament en tres parts.
Parles de tres fases que permet fer una lectura de l'obra d'Estellers, que efectivament és molt coherent, però que evidentment evoluciona i al mateix temps és polimòrfica. I la primera, la relaciones a nivell extraliterari, podríem dir, amb el canvi de llengua i amb la mort de la primera filla. La lectura que tu en fas és estrictament literària.
Això vol dir apartar-se de divisions que no tenen res a veure amb la literatura, que potser tenen a veure amb la història, amb la geografia, o pitjor encara, amb la moda de dividir les etapes de 10 en 10 anys, que és ara toca la dècada dels 70, la dècada dels 80, i anem a escoltar la música de la dècada dels 80, de la dècada dels 90. La moda de la dècada dels 90 o dels 70, etc. Això no té res a veure amb la literatura, i sí que vaig pensar en unes categories literàries o derivades de la poètica des de l'època grega. Una de les principals qüestions que em vaig plantejar és la idea de crisi. I la idea de crisi penso que és bàsica no en la construcció del poema només, sinó de l'art en general, respon a una crisi artística, una crisi literària i segurament també una crisi personal que a lo millor fins i tot respon a una crisi històrica, però aquesta crisi bàsicament literària o relacionada amb la llengua, per exemple, que és la primera que trobe, és el que em va motivar i vaig mirar, potser una mica superficialment, però diria que no, les diverses etapes de Vicent Andrés Tellers. Aquestes diverses etapes les reduïsc a tres bàsiques, que són tres crisis que tracta d'explicar en l'antologia.
La primera és el dolor per la mort de la filla i el canvi de llengua. La segona, que és la que arriba fins als anys 70, A nivell personal destaques el moment de l'arrelament de l'antivalencianisme i a nivell estètic què destacaries?
És el triomf del logos o la presència del logos, i això, entre altres, vol dir és l'autèntic reconeixement d'ell com a poeta convençut de la seva obra, també de la seva obra en la seva llengua. És una crisi en el sentit de canvi que jo penso que s'observa en l'obra d'Estellers i que el correlat podria ser la mort del seu pare, que és també evident en això, i el principi de tota la campanya anticatalana i, en aquest cas, contra alguns dels amics importants de Vicent Andrés Estellers, com podria ser Sánchez Guarner o, sobretot, Joan Fuster, etc. No?
És inevitable, no?, el després que va ser un dels primers que va detectar en Estellers el gran poeta que era. Ens agradaria que ens parlares de la relació entre Fuster i Estellers.
Hi ha un poema d'Estellers que això ho explica molt bé, perquè és un poema llarg o dividit en diverses parts, si no recordem l'estat, dedicat a Montserrat Roig. I en aquest poema parla de que coneixia des de xicotet a Fuster, el qual no era cert, imagineu, però Fuster era qui sempre destacava i qui s'emportava tots els premis, etc, etc. Era la personeta que sempre destacava en tot. Per això ho veu en bunys molt simpàtics i va descrivint tot. Tots dos comencen com a poetes, tant Fuster com Estellers. Jo diria que hi ha una gran semblança entre la poesia d'Estellers i la poesia de Fuster. Hi ha fins i tot recursos que segurament responen a les seues lectures, bàsicament a les lectures de Dámaso Alonso i sobretot de Vicente Aleixandre, i que aquestes lectures es reflecteixen en la seva obra poètica, tant en Estellers com en Fuster. Fuster era un gran poeta. Pràcticament en tota la seva obra, sobretot a mesura que passen els anys, com a escriptor de poemes es veu la seva força i la seva importància. El que passa és que arriba un moment en què o deixa d'escriure o queda en un pla molt secundari, perquè s'ha de dedicar, entre altres coses, a guanyar-se la vida. I es guanya la vida escrivint articles sense parar per a tots aquells llocs on podia publicar aquests articles de premsa, i al mateix temps va adonant-se que allò que escriu té un valor, i és el valor de l'assaig, de l'assaig petit, la gran força, la gran reaparició de Vicent Andrés Estellers, que és a partir dels anys 70, en la publicació del primer volum de l'obra completa, Recomana Tenebres. Un, tant per cent ben important, és el magnífic pròleg o introducció que fa Fuster. És un pròleg que s'ha de citar sempre.
Tornem un moment a l'antologia, perquè en el pròleg emmarques molt bé Estellers dins de les tradicions literàries en què arrela o de les que poua. La lectura popular d'Estellers tendeix a amagar que era un poeta cultíssim amb nombrosíssimes referències. És difícil de resumir, però en la seva obra quins autors destacaries com a referents?
El més clar de tots és Ausias Marc, que està present en moltíssimes obres de Vicent Andrés Estellers, sobretot en el llibre Meravelles. Quasi tots els poemes porten una citació inicial d'algun dels clàssics de la literatura catalana, algun dels clàssics valencians generalment, i el que més apareix és Ausias Marc. Però també en alguns dels poemes parla de manera directa d'Ausias Marc, amb Ausias Marc on està soterrat. En altres llibres, Ausias Marc, com viuria a la seva terra de Gandia, de Beniarjó, sobretot. És a dir, Ausias Marc està tan present que en algun moment ell suplanta a Ausias Marc, perquè el gran poeta que hi ha darrere d'Estellers és Ausias Marc. Però Estellers el fa tan seu que arriba el moment en què Estellers és Ausias Marc. És com escriuria Ausias Marc. L'ombra d'Ausias Marc, jo diria que planeja per damunt de tota la seva obra. No en limitaré Ausias Marc. Estellers llegia molt. Tenia molt present la literatura europea, la literatura occidental sobretot. Baudelaire està molt present en la seva obra. està molt present Neruda, sense dubte, i sobretot a partir d'un determinat moment, quan comença a pensar en el canto general de Neruda i, per tant, en el llibre El mural del País Valencià. I està present també el rector de Vallfogona, també, i és eixa dicció del rector de Vallfogona, molt més valenciana, és molt semblant a la dicció d'Estellers. Altres poetes que té presents, el gran poeta francès Jacques Prévert, crec que està molt present en la poesia d'Estellers, i també diria un gran poeta peruà, Vallejo.
Anem acabant, i anem acabant, tu també eres poeta, ho hem dit al principi, avui no em parla de la teua poesia, però quina relació té la teua poesia amb la poesia d'Estellers?
No la veig. Jo faig una poesia que crec que és prou diferent a la de Vicent Andrés Estellers. Tanmateix, a voltes escric i pense, això ho podria haver escrit Vicent Andrés Estellers, a vos si és que ho he copiat jo mentalment sense adonar-me, i és possible. És molt difícil escapar-se actualment de Vicent Andrés Estellers, perquè ha escrit molt, ha escrit en general molt bé, i n'hi ha moltes coses de Vicent Andrés Estellers que s'han fet general per al món de la poesia, s'han generalitzat. A més, estic molt content, Vicent Andrés Estellers em va dedicar dos o tres poemes, fins i tot em va dedicar un llibret que fou estat d'excepció, amb molta vista, perquè sabia com pensava jo. Sempre he estat content amb Vicent.
La lectura que Jaume fa d'Estellers la trobem en els nombrosos papers que li ha dedicat i que sempre demostren un coneixement profund de l'obra del net de Nadalet, i alhora una caixa de ferramentes crítiques ben nodrida que permet afinar la lectura i la interpretació d'un poeta complex, plural, polièdric i, per descomptat, coral. Moltes gràcies, Jaume.
Moltes gràcies a vosaltres, i completament d'acord amb totes aquestes paraules tan boniques que has dit de l'obra d'Estellers.
Avui hem tingut en Estellers Coral a Jaume Pérez Muntaner, amic personal del poeta i estudiós de la seva obra.
Ara, Lluïsa Cifre llig l'Horaciana número 51, en què Estellers explica els fets de 1963, just un any després de la publicació de Nosaltres els Valencians i El País Valenciano de Joan Fuster.
Aquest any miserable, 1963 després de Crist, serà molt recordat i molt amargament. Vicenç Ventura, desterrat a Múnich o París. Joan Fuster, a Sueca. Diuen pel veïnat que escriu de nit a màquina i circula un tenebrós prestigi. Sánchez Guarner recorre perplex la ciutat. Jo escric i espere a Burjassot, mentre pels carrers de València la gent obscena crida i crema un llibre.
És el pas del Roig al Calendari. Bona vesprada, Deli Martínez.
Hola, Rosa. En aquesta edició de Roig al Calendari viatgem a les grans capitals del sud, on el mes de juliol tenen lloc dos certàmens musicals dedicats al jazz i sons propers. Es tracta de l'Elx Festival Jazz i el Fijazz d'Alacant. La 14a edició de l'Elx Festival Jazz transcorrerà del 4 al 11 de juliol de 2024 en la Rotonda Municipal, la Glorieta i, com a novetat, el Pati dels Tarongers del Convent de les Clarisses. La programació està protagonitzada per noms destacats i molt recomanables com Sole Jiménez, Santiago Serón amb l'Acadèmia Nocturna o l'internacional guanyador d'un Grammy, Toquillo. Tots ells actuaran a la rotonda del Parc Municipal. Per altra part, del 4 al 21 de juliol arriba el Festival Internacional de Jazz Fijazz a l'Auditori de la Diputació d'Alacant, ADA, una edició que es desenvolupa sota el lema Originals i comptarà amb reconeguts artistes amb personalitat pròpia que conjuminen el jazz més clàssic amb el jazz fusió, la world music, el pop d'autor o el jazz flamenc fusió. Es tracta de noms com Chucho Valdés, Perico Sanbeat, Josemi Carmona, Pedro Guerra i Javier Álvarez o Paquito de Rivera. Una de les actuacions més esperades del Fitjàs tindrà lloc el dijous 14 de juliol a les 9, quan actuarà el malià Salif Keita, un dels més grans cantants del continent africà. Ho ha demostrat al llarg d'una extensa carrera que remunta als anys 70, quan es va convertir en cantant solista de la mítica orquesta Super Rail Band de Bamako. Va haver d'enfrontar-se als prejudicis contra el seu albinisme per allaurar-se un camí que va seguir amb el grup Els Ambaixadors, abans de fer el salt a França per consagrar-se amb el clàssic Zorro de 1987, que va ser decisiu per obrir el mercat occidental a les músiques del món. Encara que la seva música cerca la modernitat, mai ha renunciat a l'ancestral cultura dels griots. Després de reviure l'orquestra Els Ambaixadors, l'inquiet Salif Keita torna a les seves arrels i actualment està immers en una gira internacional que ofereix una sensacional retrospectiva de la seva carrera. Vos deixem ara amb el tema Zorro Afriki del disc del mateix nom, on podeu comprovar per què Salif Keita és conegut com la veu d'or d'Àfrica.
I a continuació, la programació que podreu trobar els pròxims dies a la casa, al carrer Volta. El dissabte 29 de juny a les 8:30, teatre, Vips Murder Mystery, per la companyia València Improv Playground. El dimecres 3 de juliol a les 7, inauguració de l'exposició d'autorretrats treballs finals d'alumnes de segon de curs de Belles Arts de l'assignatura Dibuix, Llengua i Tècniques, impartida per Carolina Maestro. L'exposició es podrà visitar durant tot el mes de dilluns a divendres, de 10 a 2 i de 5 a 9. El divendres 5 de juliol a les 8 tenim concert Harlem Club i Juan i la Hormiga. El dissabte 13 de juny a les 8 i mitja, teatre Student Showcase per la companyia València Improv Playground. I el divendres 20 de juliol a les 8, concert d'Armadillo. Com veieu, s'apropa l'estiu i la programació dels actes disminueix, però, com sempre, vos recordem que estigueu atents i atentes a les nostres xarxes i al nostre web carrevolta.org per a totes les actualitzacions. Benvolgudes i benvolguts, fins ací el programa d'avui. Esperem que vos hagi agradat perquè, a més, per a nosaltres este és l'últim que gravem esta temporada. Per davant tenim tot un estiu per recarregar piles i tornar al setembre per seguir portant-vos la revolta a les vostres cases. Que passeu un bon estiu i ens escoltem prompte.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, que a les tristors en farem fum.
I doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.